Villafranca. Villafranca. Sì, sì, sì. Radio Villafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades. I l'equip que fa possible, com cada setmana, que això arribi fins als vostres receptors. Un equip que encapçala l'inefable, impagable, introbable i no sé què, Toni Olivella, amb l'ajut del Marc Pujol, quan cal, doncs, que també agafa el comandament. Després hi ha una altra persona que és molt important, que és la Goretti Martínez, que és la que, quan jo acabo de fer aquestes explicacions, més o menys llargues, més o menys entretingudes, sobre aquests personatges o aquests fets històrics, agafa els meus àudios i els penja a la plana web de Ràdio Televisió de Villafranca, on, quan vulgueu i com vulgueu, els podeu escoltar. I hi ha també un tercer element en tot això, a part de l'equip i a part d'aquest modest servidor que us desitja un bon dia, hi ha la música. La música, la ràdio sense música seria una mica xunga. I, per tant, nosaltres sempre procurem combinar les dues coses i, per tant, comencem sempre el programa amb una cançó. I aquesta cançó d'avui és una cançó que ens parla del temps, però no del temps de la pluja i tal, sinó del temps calendari. És dir, ens parla de la primavera. És una cançó que fa el Sergio Méndez, el mític músic brasiler, el Sergio Méndez, i que porta per títol, com no podia ser d'una altra manera, Primavera. De març de l'any 1888, el dia que neix a la localitat aragonesa de Tarassona Francisca Romana Marqués López, que segurament per aquest nom no us diu res, però si us dic que és la popular cantant Raquel Meller, ja la cosa canvia. Cantant, copletista, actriu, actriu de cinema també, bueno, l'espanyola, diríem, amb més fama internacional dintre del primer terç del segle XX. Ella era filla, com diem, de pare aragonès i de mare riojana, i de molt petita la família va anar a viure a Inestrilles, a Rioja, i al cap d'uns anys la família sènior, diguem-ne, els pares, van marxar a Barcelona per buscar en allò una erradicació més possible pels fills, i la van deixar un temps amb una tia materna que hi havia allà a La Rioja. Ells van anar a Barcelona, es van instal·lar al Poble Sec i al cap de Barcelona, i al cap d'uns anys doncs van portar la nena cap allà. I quan va venir la nena, la van posar a treballar en un taller de confecció. La família no era de molts possibles, i era un taller de confecció que freqüentaven els artistes de teatre. Allà la Francisca Romana encara va conèixer la cantant Marta Oliver, que la va convertir en la seva pupila, que la protegia, i li va ensenyar tot el que ella sabia, de manera que la Francisca va debutar al Saló de la Gran Penya al febrer de 1908 amb el nom artístic de la Bella Raquel. Mira, es va posar aquest nom com es hagués pogut posar una altra cosa. Poc després va modificar el seu nom afegint-hi el cognom Meller. Es diuen els biògrafs que sí, en record d'un amor que havia tingut amb un alemany. Bé, en qualsevol cas ja es deia la Bella Raquel Meller, i el 16 de setembre de 1911 va debutar amb tots els ets i uts i amb vintanyets ja fets al Teatre Arnau de Barcelona, tot cantant La Violetera, El Relicario de José Padilla, amb els quals es va fer famosa. El 1917 va conèixer l'escriptor i diplomàtic de Guatemala, Enrique Gómez Carrillo, que era molt popular a París, que es diu que havia sigut amant de l'espia Mata Hari, amb qui es va casar el 1919 per divorciar-se ràpidament el febrer de 1922. Mentrestant, gràcies a les bones accions del seu marit, ella va aconseguir els seus primers triomfs a Barcelona, per descomptat, a París, on va actuar al Teatre de l'Olímpia, i també fins i tot a Sud-amèrica, amb un viatge que va fer, o viatges que va fer, a Buenos Aires, Uruguai, a Xile, i fins i tot als Estats Units, on va fer una gira que li va valdre sortir retratada a la portada de la revista Time del 26 d'abril de 1926. Abans, però, la Raquel ja havia debutat al cinema, naturalment al cinema mut, amb la pel·lícula Arlequines de Seda i Oro, seguida de la pel·lícula Violetas Imperiales de l'any 1923, muda també, i de la qual faria més endavant una versió sonora l'any 1932, per ser més concrets. En aquesta estada als Estats Units i amb això del cinema, va aconseguir o va provocar que el 1930 en Charles Chaplin en persona li proposés que interpretés la florista cega aquella de llums de la ciutat, de luces de la ciutat. Ella va refusar, i el Chaplin diu en les llegendes que, com homenatge cap amb ella, va conservar a la banda sonora la música de la Violetera, fent-la el tema principal de la pel·lícula. Ella es va dedicar al cinema, primer el mut i després ja naturalment el cinema parlat, fins que el 1936, i quan començava a rodar Lola de Triana, es va produir l'esclat de la Guerra Civil Espanyola i la seva carrera va quedar truncada allò d'arrel, de socarrel. Les dues guerres civils, primer la civil espanyola i després la Segona Guerra Mundial, van donar un gir bastant dràstic a la carrera de Raquel Meller, que als anys entre 1937 i 1939 se'n va anar a viure a Argentina per evitar tots aquests saraus aquí a Espanya, que hi havia la Guerra Civil, i va intentar o va tornar a Barcelona i es va tornar a casar amb segones núpcies amb un empresari francès de Montsaillac, de qui es va divorciar a l'any 1943. Però clar, va acabar la Guerra Civil Espanyola i la dictadura de Franco va canviar bastant la vida social i cultural del personal aquí a Barcelona, van canviar els gustos i la sensibilitat del públic, més aviat va estar forçat a que es canviés, i es va allunyar tot això ràpidament del model que havia creat la Raquel Meller, i que va decaure ràpidament tots els seus intents. De fet, fixeu-vos que el 1946 la trobem treballant a la companyia vienesa de revistes, l'Arthur Kapps i tota aquella colla de gent, però sense cap paper protagonista, és a dir, quasi bé com una corista, no del tot, però quasi bé com una corista. A la dècada dels 50 farà alguna actuació, però sense cap mena de ressò. Els últims anys de la seva vida va viure a Barcelona sola, en bona situació econòmica, val a dir, perquè havia sabut estalviar, però oblidada del públic. Quan la Sarita Montiel va protagonitzar l'últim couplet, l'any 1957, i després la Violetera, el 1958, ella intentava recuperar una certa paternitat, però la veritat és que no interessava a ningú. Després d'una llarga malaltia, va morir el 26 de juliol de 1962 a Barcelona, sent enterrada al cementiri de Montjuïc. I com que hem parlat de la Raquel Meller i de la Meller i de la Violetera, doncs el normal és que ara escoltem la Violetera en la seva veu. Per tant, aquí teniu com a complement d'aquesta biografia de la Raquel Meller la seva interpretació de la Violetera. De març del 1452, el dia que neix a la ciutat aragonesa de Sos el que serà el rei Ferran el Catòlic. I li dic Ferran el Catòlic i sense número perquè, de fet, ell els va tenir tots els números, perquè va ser, per exemple, rei de Castella amb el número 5, per tant Ferran V, rei de Sicília com a Ferran II, rei de Nàpols com a Ferran III, altra vegada de Sardenya com a Ferran II i finalment de Navarra com a Ferran I. Per tant, li direm Ferran el Catòlic, perquè finalment també va ser regent de Castella quan van inhabilitar la seva filla Joana, però ja ho veurem. Ell era fill de Joan II el Gran i la seva segona dona, Juana Enríquez, tenia un germà més gran, el Carles, el príncep de Viana, i als 6 anys va rebre el títol de duc de Montblanc, comte de Ribagorça i senyor de Balaguer, perquè en principi no estava previst en l'organigrama que aquest noi pogués acabar sent el rei mentre tenia el seu germà el Carles. Però com que el príncep de Viana va morir el 1461, ell va ser coronat hereu de la corona d'Aragó a Calataiud. Al mateix temps va ser nomenat lloctinent general de l'Armada de Catalunya, el 1462, i rei de Sicília. Va ser el primer títol de rei que va tenir, després vindrien tots els altres. Quan va morir l'Alfons de Castella, el seu avi, i va ser reconeguda... Ai, perdó, el seu avi, l'Alfons de Castella, i va ser reconeguda la infanta Isabel com a hereva del regne de Castella, el Joan II, el pare del Ferran el Catòlic, va buscar i va aconseguir el matrimoni del Ferran amb ella, que es va produir l'octubre de 1469 a Valladolid. Però, com que llavors el rei Enric IV va morir, es va obrir la guerra civil entre la Isabel de Castella i la Joana de Trastàmara, la Beltraneja, que està una opció que estava recolzada per Alfons V de Portugal, que volia juntar les corones de Castella i de Portugal. El Ferran, com que havia sigut ordenat cavaller del Toisón d'Oro i era el marit de la Isabel, doncs va aconseguir ser nomenat corregent, és a dir, manaven ell i la Isabel gràcies a la concòrdia de Segòvia i va participar en la direcció militar de la guerra contra els portuguesos amb victòries com la de Toro el 1476 i altres que van acabar doncs fent que la Isabel fos reina de Castella. Pel tractat d'Alcassovas, la Joana, la Beltraneja aquesta va renunciar al tron i, per tant, Isabel I va aconseguir ser reina de Castella, mentre el Ferran, a Aragó, succeïa amb el seu pare el 20 de gener de 1479 com a rei d'Aragó i era nomenat, el seu marit de la Isabel, era nomenat rei consort de Castella com a Ferran V, ajuntant les corones, això que dèiem dels títols que tenia ell. Encara que la Isabel, per contra, no va poder ser nomenada rei d'Aragó perquè la legislació catalana o aragonesa no ho permetia. Bé, en qualsevol cas, tots dos estan casats, estan aparentment enamorats, creen la Inquisició de Castella, Aragó ja existia des del 1249, i prenen represàlies contra els nobles que s'han oposat a la seva candidatura. Després, però, unifiquen tot el país i, interessant-lo, el 1481, en la conquesta del regne Nazarí de Granada, que acabarà amb les capitulacions del 2 de gener de 1492 i el decret d'expulsió dels jueus publicat un parell de mesos més tard. El Ferran mantindrà, de totes maneres, malgrat aquesta unió amb la Isabel, ell mantindrà les seves coses, mantindrà l'expansió aragonesa cap a Orient, on el Tractat de Barcelona li permetrà, primer de tot, recuperar el Rosselló i recuperar la Cerdanya l'any 1493, A Itàlia organitzarà la Lliga Santa, que li permetrà annexionar el Regne d'Aragó, els de Nàpols i el de Sicília, tot i l'oposició del papa aragonès Alexandre VI, que els hi dona també, per veure si es calmen, el títol de reis catòlics a tots dos. A Àfrica, però, determinarà no entrar cap a l'interior, es quedarà amb les places litorals com Oran i Ceuta i tot això, mentre, com que ja té feina perquè s'ha descobert Amèrica i ha d'ajudar la seva dona a gestionar aquell continent que acaben de descobrir. A més de tot això, hàbil estratega com és el Ferran el Catòlic, casarà les seves filles i fills amb l'elit de l'aristocràcia i de la noblesa europea. Casarà, per exemple, la Isabel amb el rei Manuel de Portugal, casarà la Margarita d'Àustria, o casarà amb la Margarita d'Àustria la Joana la Boja amb Felip el Bonic, que ja sabem que aquest que hi és, i fins i tot farà una intentona amb la Caterina, que casarà amb el príncep de Gales anglès, i quan mori aquest la casaran amb l'Enric VIII d'Anglaterra. Però arriba la mort d'Isabel la Catòlica, el 1504, I això fa que la Joana pugi al tron i ocupi el govern del rei com a, del regne com a voluntat última de l'Isabel. Però el Felip, que està casat amb ella, també vol treure faves d'olla i es fica en el poder i totes aquestes coses, i han d'acabar amb la Concòrdia de Salamanca, que pacta un govern conjunt del Felip i la Joana amb el pare, amb el Ferran, el Ferran el Catòlic, com a governador general. I per neutralitzar el tractat amb França que hi ha hagut, es casa per poder amb germana de Foix i així garanteix la independència possible d'Aragó respecte a Castella. Es firmarà la Concòrdia de Villafàfila, el Ferran, per tant, s'anirà cap a Aragó, el Felip el Formós serà proclamat rei de Castella, però quan mora Felip el Formós, el pare ha de tornar, el Ferran el Catòlic ha de tornar a Castella, i com que la filla ja se li ha anat l'olla, doncs la tancarà de per vida a Tordesillas i ell regnarà, tot i deixar les coses aparents en mans del cardenal Cisneros, regnarà durant tot aquest temps, aconseguint ser també també el rei de Navarra, i aconseguint que ho deixaria tot a la filla i nomenar la filla, que està tancada en el manicomi, diguem-ne, mentre tot està en mans del cardenal Cisneros, i deixarà, doncs, tot al net, el Carlos de Gante, que serà el futur Carles I d'Espanya. Aquest ja sí, perquè les dues corones estaran ajuntades. El Ferran el Catòlic, o Ferran II d'Aragó, que morirà el 23 de gener de 1516, diuen que per abús d'un bolet afrodisíac, perquè ell no havia renunciat, tot i haver tingut un fill que se li va morir, a que la seva dona i els seus descendents fossin reis de l'Aragó. I com que no volem posar ni cap himne militar ni res de tot això, hem buscat una cançó que parla d'un tal Ferran, que evidentment no és Ferran II, no el Catòlic, sinó que és un Ferran que deu conèixer el popular cantant Quintín Cabrera. Aquí teniu, doncs, Ferran de Quintín Cabrera.
Cualquier día de estos, Ferran, sin preparar las maletas, montados en una abeja, nos vamos a nuestra tierra. Juntos en Montevideo andaremos por las calles, te enseñaré uno a uno mis duendes particulares. Te enseñaré mis caminos, secretos de estrella a estrella, pa conversar con los pastos sin que los grillos te vean. Nos iremos a las piedras para ver jugar a Wanda. Después robaremos flores pa' regalarle a tu madre. Te mostraré mis liceos, el Rodol Nocturno 2, el boliche de los suyos y la cancha de la luz. Juntos en algún charquito pescaremos lunas llenas y cantaremos milonga, riendo de oreja a oreja, y cantaremos milonga, riendo de oreja a oreja, y cantaremos milonga, riendo de oreja a oreja.
De març de 1942, el dia que a Barcelona mora el compositor català Enric Morera i Viure. És un home amb bastantes partitures per l'escena, obres simfòniques, etc., però sobretot destaca per les seves sardanes, sempre populars, apreciades pel públic, i que recuperen, diríem, la tradició musical catalana, amb moltes obres, per exemple, amb un famós tríptic de tres, Les fulles seques, La sardana de les monges i Empordà i Rosselló, que tenen textos de Guimarà, de Maragall, perquè una altra característica de l'Enric Morera és la seva col·laboració amb els literats catalans. Però no ens avancem. Ell era fill d'Antoni Morera, que era músic, i que el 1867, quan el nen encara tenia un any, decideix agafar les cames i la família i marxar cap a Buenos Aires a fer de músic. Allà aconseguirà entrar al Teatre Alcàsser de contrabaixista, i estarà bastants anys, i anirà, a més, donant lliçons de piano i fent que el seu fill es decanti per la música. El 1881, és a dir, pràcticament 15 anys després, tornen a Barcelona. El nen té 16 anys i allà, a Barcelona, continuarà les classes de música fins que, en un concert del Liceu, coneixerà Isaac Albéniz, que s'interessarà per la seva carrera, que el cridarà al costat seu i que, durant uns quants mesos, li farà classes de piano, establint fins i tot una amistat entre tots dos. Però l'Albéniz se'n va a l'estranger, l'Enric Morera ha de buscar nous professors, el pianista Carles Gumersin Vidiella i el violinista Ernest Chioffi, i també ell, doncs, quan veu que aquí no hi ha manera de treure faves d'olla, torna a l'Argentina, on havia estat durant molts anys, i a Còrdoba, a la ciutat argentina de Còrdoba, donarà lliçons de música durant bastant de temps. El 1885 tornarà a Europa, en concret a Bèlgica, per estudiar harmonia en aquella nació i fer amistat amb músics d'allà. Estarà 5 anys abans de retornar a la seva nadiu, a Barcelona, on es donarà a conèixer amb una composició, La dansa dels noms, que s'estrenarà a l'Associació Musical, i sobretot per un poema simfònic que anticipa allò que dèiem de la col·laboració amb literats, un poema simfònic titulat Introducció a l'Atlàntida, i que està inspirat en l'obra, en el llibre de Cinto Verdaguer sobre aquest tema. I això farà que diversos poetes i dramaturgs catalans li demanin col·laboració, sobretot l'Àngel Guimarà. Ella relacionarà molt amb el modernisme català, freqüentant la Vila de Sitges, on farà amistat amb en Santiago Rossinyol i Prats, que serà el seu principal subministrador de materials, que li escriurà per ell L'alegria que passa, l'any 1898, després de que hagi estrenat La fada al Teatre del Prado de Sitges a les festes modernistes. Mentrestant, l'Enric Morera manté una activitat paral·lela. El 1895 funda la Societat Coral Catalunya Nova, amb cantaires obrers, i dirigeix una associació, l'Associació Euterpense, que escriu obres, i mentre escriu obres per cor, com L'himne de la nostra parla, i harmonitza cançons populars catalanes com Les muntanyes del Canigó o El Rossinyol. El 22 de novembre de 1897 es casarà amb Maria Riera i Mestre, a Sitges. Tindran dos fills, i un dels quals, lamentablement, morirà de tifus als 16 anys. Però ell no cessa amb la seva activitat, fundarà el Teatre Líric Català, tot musicant l'obra, també de Rossinyol, La nit de l'amor, i publicant un tractat d'harmonia que també el dona a conèixer en el món musical. Participarà en molts espectacles, musicarà obres com El conte Arnau, de Josep Carner, La santa espina, d'Àngel Guimarà, El Joan de Serrallonga, de Víctor Balaguer, i tot això ja veieu amb aquestes col·laboracions. Fins i tot el 1906 estrenarà al Liceu l'òpera Empòrium, amb un text d'Eduard Marquina, i també l'obra lírica Brunicenda. Bé, el 1909... vist que aquí té èxit però no fa diners, decideix tornar a Argentina a intentar fer fortuna. Rep l'encàrrec de fer l'himno de la pàtria, perquè és el centenari de la independència, però no, la cosa no va. I torna a Barcelona perquè li han ofert ser sotsdirector de l'Escola Musical de Música de Barcelona fins a la seva jubilació, i així en serà, i influint en molts músics joves. S'identifica amb el teatre líric modernista, i en català, i amb les ramificacions wagnerianes que tot això té, buscant l'espectacle total i totes aquestes coses. Ell triomfarà especialment a través de les seves sardanes, sempre populars i apreciades pel públic, que recuperaven la tradició musical catalana una mica desvalguda en aquell temps. Finalment, Enric Morera morirà també a la ciutat de Barcelona l'11 de març de 1942. I per il·lustrar, us posarem una cançó que interpreten els Lieder Camera, que és una cançó que va escriure Enric Morera i que porta per títol El testament d'Amèlia. És una cançó, una música clàssica, i que va fer més famós, si és possible, a l'Enric Morera i viurà.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Ràdio Vilafranca.
12 de març de l'any 1890, el dia que neix a la localitat ucraïnesa de Kiev el ballarí i coreògraf rus Vaclav Nijinsky, considerat per molts i amb raó pare de la dansa moderna. Perquè ell va arribar a ser el primer ballarí de la companyia de ballets russos que va revolucionar el ballet en aquell temps. Era el segon fill d'un matrimoni de bailarins, que tenia, a més un germà gran, més gran que ell, que moriria de gran ja, de vell, en un manicomi, tota la vida va estar tancat en un manicomi, mentre el Václav, tot i que tenia, pel que diuen els seus biògrafs, algunes conductes estranyes ja de jovenet, va ser matriculat pels seus pares a l'Acadèmia Imperial de Dansa, a Sant Petersburg, on aviat va cridar l'atenció dels seus professors, però també on va començar ja de petit a manifestar una gran timidesa i unes dificultats en la parla, que, evidentment, la sobreprotecció que en feia d'ell, de la seva mare, no ajudaven a solucionar i que li van fer guanyar fama de raro primer i, finalment, descaradament, de retardat mental. Anys més tard es descobriria, però, ja ho veurem, que tot plegat era una esquizofrènia. Però bé, com que el Nijinsky havia heredat el vigor físic del seu pare i això li permetia fer uns salts absolutament espectaculars a l'escenari, el noi va progressar ràpidament i es va fer famós. Va debutar el 1907 i encara mentre era estudiant amb el ballet Don Juan, i a més amb el mèrit de que estava en una situació absolutament angoixant perquè el seu pare s'havia separat de la seva mare i, per tant, ell s'havia convertit en el cap de família que havia de portar els diners per poder sobreviure. Però, afortunadament, les seves actuacions, els ballets de la selva, del bosc encantat, del pavelló d'Armide, etc., al costat de la mítica Anna Pavlova, doncs eren tot un èxit i el noi podia subvertir les despeses, diguem-ne, familiars. Amb tot això, el 1908 va obtenir el títol oficial de l'Acadèmia dels Ballets Russos aquests, ballant un pas à deux amb la ballarina Ludmila Skolar, que va fer que el Teatre Imperial de Sant Petersburg el fitxés immediatament com a ballarí especial, direm, ja fins i tot fent-li una categoria especial i fent arrencar la seva carrera, perquè quan la companyia del Teatre Imperial viatjava per Europa, doncs ell s'hi apuntava. El 1911, però, va ser despatxat perquè es va començar a sentir important, i va fer una coreografia que tot l'entorn de la cort de la tsarina Alexandra va considerar impròpia i una mica provocativa, no? I el van fer fora. Va tenir la sort, en aquell moment, que en Serge Diaghilev havia creat una nova companyia de ballet rus, com a ell de director, i se'l van dur cap a París. Allà a París, el Serge Diaghilev i el Václav Nijinsky van establir una estranya relació sexualment ambigua, diguem-ne, hi havien acusacions d'homosexualitat, on el Diaghilev dominava el Nijinsky, el feia passar pel tubo, però que en el punt de vista artístic li donava absoluta llibertat creativa. Això li va permetre fer creacions mítiques, fer espectacles mítics com la migdiada del Fauna, que va estrenar l'any 1912 i que va commocionar tot el públic, hi ha hagut i per haver, i a tota Europa. Però mentrestant, la seva malaltia mental, aquella que dèiem, l'esquizofrènia que dèiem al començament, anava creixent i provocava comportaments estranys. Això va dificultar la relació amb el seu company, el Diaghilev, perquè el 1913, ja consagrat, va fer una gira per Amèrica i es va casar a Buenos Aires amb la ballarina de la companyia Rómulo de Pulski. I a Aguilef li va faltar temps per fer-los fora de tots dos i amb ells dos li va faltar temps per anar-se'n a Londres, on Nijinsky va muntar una companyia i va fer una gira europea que va fracassar perquè hi havia la Primera Guerra Mundial i perquè ell era rus, però que fins i tot el va portar a la presó i va obligar els reis d'Espanya, el papa Benet XV i la família imperial austro-hongaresa a fer gestions diplomàtiques que el van alliberar, i al final el Nijinsky va poder agafar les cames, anar-se'n a Nova York i tornar amb el Diaghilev. Però la malaltia seguia progressant. El 1918 va tenir un brot agut d'esquizofrènia que li va provocar un atac catatònic del que no es va recuperar, i tot i que encara va actuar en alguns països europeus, Espanya inclosa, quan va passar per Suïssa, el seu deteriorament va obligar a internar-lo en un sanatori de Zúric. Malgrat tot, ell va continuar treballant, però treballant, evidentment, no a l'escenari, sinó en coreografies, perquè quan pujava a l'escenari es bloquejava, i va fer una cosa interessant, va escriure uns diaris personals on explicava tot el seu procés evolutiu i que volia que fossin publicats en contra de l'opinió de la Ròmula, la seva dona, que finalment va accedir a publicar-los el 1934, encara que censurats amb alguns passatges més escabrosos. Finalment, el mític Václav Nijinsky moria en un sanatori de Londres el 1950 amb 61 anys. I, naturalment, per completar qualsevol al·lusió al ballarín Václav Nijinsky, havíem de buscar una música que fos una música de ballet. En aquest cas, hem triat la mítica i mai prou ponderada dansa d'aleshores que interpreta la London Symphony Orchestra. Aquí la teniu. De març de 1869, el dia que neix a la capital gallega, La Corunya, el filòleg, historiador, folclorista, medievalista, etc., espanyol, Ramon Francisco Antonio Leandro Menéndez Pidal, més conegut com Ramon Menéndez Pidal. Batejat a l'església parroquial de La Corunya, ell era fill d'un magistrat rebel, en Juan Menéndez i Fernández, i de Ramona Pidal, i el Juan Menéndez Fernández aquest, quan el nen tenia 13 mesos, va haver de marxar cap a Oviedo perquè va ser destituït com a magistrat per no voler jurar la Constitució aquella que va portar el rei Amadeu I al tron d'Espanya. Era un rebel i quan creia que tenia raó, doncs s'havia... Es prefixava, es posava allà i es entallava. El 1869, 6 anys després, el pare va ser destinat a Sevilla. Als 10 anys el nen es va examinar, va ingressar a l'Institut Albacete, on vivia llavors la família. D'allà van passar a Burgos. De Burgos van passar a Oviedo. El 1883 va acabar a l'Institut Cardenal Cisneros de Madrid. Un peregrinatge, així ho definia ell, que segons ell el va castellanitzar fins a la medul·la. D'allà va anar a estudiar a la Universitat de Madrid, on va tenir la sort de ser deixeble de Marcelino Menéndez Pelayo, que li va permetre, amb la seva ajuda, obtenir el 1899 la càtedra de Filologia Romànica de la Universitat de Madrid, una càtedra que conservaria durant 40 anys fins la seva jubilació a l'any 1939. Però no ens anticipem. Abans, el 28 d'octubre de 1899, ingressa a la Real Biblioteca de Madrid com un auxiliar temporer. Per què? Perquè el Marcelino Menéndez Pelayo li ha encarregat que elabori el catàleg de manuscrits, perquè allà tenen tots els manuscrits guardats però no estan catalogats. I vist l'èxit del catàleg de les Cròniques Generals d'Espanya que havia fet el 1898 el nen aquest, el Ramon Menéndez Pidal, sota el comandament de Marcelino Menéndez Pelayo, doncs li van fer aquest encàrrec, un encàrrec que va fer amb tota la solvència i amb molt èxit i que li mantindrà la vinculació a la Real Biblioteca fins al 1911, tot i que ell farà altres coses, perquè també ha començat a volar amb ales pròpies i el rei Alfons XIII l'ha nomenat comissari general per un fet que el 1904 haurà de traslladar-se a Amèrica del Sud perquè hi ha una qüestió dels límits on comença Equador i comença Perú i el rei Alfons XIII, que fa de mitjancer, el nomena amb ell com a comissari perquè vagi allà i posi ordre. Mentrestant, a l'any 1900, el Ramon Menéndez Pidal es casarà amb Maria Goiri, una noia que destacarà perquè és la primera dona que cursa estudis oficials a la Facultat de Filosofia i Lletres. Fins aquell moment podien estudiar, però estudiaven per lliure i no tenien dret a anar a classe. Ella és la primera que tindrà dret a anar a classe, no tindrà dret, però, a circular pels passadissos, vull dir, quan acaba la classe ha de marxar cap a casa, i mentre dura la classe ha d'estar asseguda al costat del catedràtic a la tarima, perquè així ens el puguin controlar. Bueno, però és una noia que té molt clares les seves, diguem-ne, el seu futur, i per tant tot això ho va definint, tota la seva carrera de filosofia i lletres. El viatge de noces que faran serà definitiu, perquè es dedicaran a passejar per Castella, la Vella, i per tant aniran descobrint les obres o la influència del romancero espanyol a la literatura castellana, sobretot a la literatura oral, és a dir, a la parlada, i recolliran molts d'aquests romansos. Tot això el donarà molt a conèixer i farà que el 1901 sigui elegit membre de la Real Acadèmia Espanyola, també per influència del seu mestre, el Menéndez Pelayo, que serà qui pronunciarà el discurs de rebuda del nou membre de la Real Acadèmia aquesta espanyola. Llestida la feina a Amèrica, aquella que dèiem, entre Equador i Perú, es dedicarà a viatjar per Hispanoamèrica també per buscar les herències del romancer castellà exportades cap allà. I, mentrestant, serà nomenat per diverses instituts, per presidir i intervenir en diferents institucions a base del mestratge de la Institució Lliure d'Ensenyança. Per exemple, serà president de la Residència d'Estudiants, que es crearà el 6 de maig de 1910, serà director del Centre d'Estudis Històrics, serà vicepresident primer a la Junta d'Ampliació d'Estudis, etc etc etc. Però el 1925 arribarà la seva consagració definitiva, nomenant-lo director de la Real Acadèmia Espanyola. Quan arribi la Guerra Civil, el 1936, ell decidirà sortir d'Espanya, s'anirà a viure a Bordeus primer, després a Cuba, després als Estats Units i a París. Als Estats Units promourà el 1937 a la Universitat de Columbia cursos específics de literatura espanyola sobre la història, sobre els problemes de la catalogació i totes aquestes coses. A Bordeus, quan estigui a Bordeus, començarà a escriure la seva gran obra, La història de la llengua espanyola, una obra pòstuma que serà publicada pel seu net l'any 2005, i, mentrestant, s'enfrontarà amb el règim del Franco, el 1939, perquè dimitirà com a director de la Real Acadèmia Espanyola en protesta perquè el poder polític ha decidit que les cadires dels membres de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua que estiguin exiliats i siguin o hagin estat republicans, doncs els hi prendrà la d'això, els hi prendrà el títol. El Ramon diu, ell, el Méndez Pidal, diu que no, que això no pot ser, que en tot cas tal, i per tant dimiteix. Com que quan marxa ell veuen que la Real Acadèmia va pel pedregar, doncs el repesquen a l'any 1947 i concedeixen que les cadires assignades a republicans no es cobreixin fins que els republicans es morin. Mentrestant, ell es convertirà, de fet, en l'ideòleg del nacionalisme espanyol, defensarà la castellanització de Catalunya i el País Basc i dirà que el català és una llengua secundària i no pas galoromànica. Bueno, amb tot això, diguem-ne, anirà vivint a l'ombra del franquisme fins que el 14 de novembre de 1968 mori a Madrid el que era president de la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua, Ramon Francisco Antonio Leandro Menéndez Pidal. I com que hem passat per tot això de la filologia, del castellanisme, de les tradicions, etc., doncs ens sembla que avui podríem acabar el programa amb una cançó popular castellana. Hi ha un grup, hi havia un grup, no sé si encara està en actiu, Harcha, que havia recollit moltes d'aquestes poemes, moltes d'aquestes coses, i els havia musicat. Nosaltres n'hem triat un que es diu La Molinera i el Corregidor. Amb ell ens acomiadem, el Toni Olivella, que ha portat tot aquest mare magnum avui, amb l'ajut del Marc Pujol, la Goretti Martínez, que ara es posarà a treballar, i un servidor de vostès, Francesc Morgades, que, picapedrer com és, doncs els hi ha estat donant la tabarra i que espera trobar-los la setmana que ve aquí, als micròfons de Ràdio Vilafranca, en aquest 5 a la setmana. Fins aleshores, els deixem amb Harcha i La Molinera i el Corregidor.
En la provincia de Huelva había un molinero honrado. Él ganaba su sustento con un molino arrendado. Y era casado con una moza que era una rosa y era tan bella. El corregidor madre se prendó de ella, la regalaba, la prometía, hasta que un día le pidió los favores que pretendía. Responde la molinera:
vuestros favores admito, pero siento si nos pilla mi marido en el garlito, porque el maldito tiene una llave con la cual entra, con la cual sale, cuando es su gusto. Es puesto es que nos pilla y nos dé un gran susto.
Responde el corregidor:
me estoy haciendo a la idea de mandarle en el molino algo que allí le entretenga. Según lo digo, será de trigo porción bastante, que lo muela esta noche, que es importante para una idea que tengo oculta bajo la multa de 12 duros. Así será, del modo estemos seguros.
Allí por aquel molino ha pasado un pasajero que entendía de moler tanto como el molinero.
Si tienes ansia por irte a casa, vete tranquilo, que esta noche sin falta se muele el trigo.
Ha salido el molinero y a su casa ya se ha ido. Los ha encontrado a los dos como en harina metido.
Vete tranquilo, buen molinero, ve a tu molino.
No dejes que el vecino te muela el trigo.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.